Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui us volem parlar de les altes capacitats. Quines són les característiques dels infants i joves amb altes capacitats? Com descobrir si un alumne o un alumne té altes capacitats? I com tractar-ho? D'això en parlarem avui.
Les altes capacitats intel·lectuals és el nom al qual ens referim per englobar les persones que tenen unes característiques cognitives diferents a la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la seva capacitat per l'aprenentatge és molt superior. Per això, són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades, per tal que el seu desenvolupament cognitiu i emocional sigui satisfactori. Dins l'àmbit educatiu, els nens i nenes i adolescents amb altes capacitats requereixen un ensenyament adaptat, que està contemplat dins la Llei sobre Necessitats Educatives Especials. En aquestes adaptacions és interessant destacar que no només els continguts i objectius de l'aprenentatge s'han de poder adaptar, sinó que també els mestres i els professors han de tenir recursos. És important el diagnòstic precoç dels infants per garantir les adaptacions que precisen en la seva educació. D'altra manera, poder tenir fracàs escolar i trastorns, inclús a l'edat adulta, d'ansietat i depressió. La llei els considera des del 2006 alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Ser diferent acostuma a ser un problema i les persones amb altes capacitats ho són. A la majoria dels normals ens costa comprendre els superdotats, que en diuen. I és que ells no només pensen més de pressa, també pensen diferent. Els infants amb altes capacitats mostren alguns trets característics que han de dur a les famílies a consultar a l'escola o al pediatre. Famílies i professionals han de vetllar pels interessos d'aquests nens i nenes, no només pels seus resultats acadèmics, sinó sobretot pels seus ideals, perfeccionisme i sentit de la justícia. Tenen molt a portar a un futur molt proper.
Doncs bé, per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a la Montse Diborra.
Hola.
Ella és psicopedagoga de l'equip d'assessorament psicopedagògic EAP del Priorat i que atén a centres educatius d'aquí la comarca. Bon dia, Montse.
Hola, bones.
Mira, sembla que t'estiguem exprimint una mica, perquè
sí.
El mes passat ens va agradar tant que repetim.
Bueno, molt de gust, molt de gust.
Bé, Montse, ens podries dir què són les altes capacitats i quins percentatges d'incidència tenen en la població escolar?
Sí, bueno, ara us donaré una definició una mica tècnica, la que donen, no? I després us faré un incís sobre el concepte d'intel·ligència. Els nens i adolescents amb altes capacitats són nens que donen o que mostren respostes notablement elevades o el potencial necessari per aconseguir-les comparats amb altres persones de la mateixa edat, experiència o entorn. Val? Llavors, el percentatge seria entre el 4 i el 6%, encara que hi ha gent que assegura que podrien ser més. Llavors, aquí m'agradaria fer un incís en el concepte d'intel·ligència, perquè el concepte d'intel·ligència ha anat evolucionant al llarg dels anys. Abans se considerava la intel·ligència com una, única i estable, i ara sabem que la intel·ligència no és una, sinó que som diverses. I bueno, tot això ve per el que us explicaré després. I a més se desenvolupa al llarg de la vida de les persones. Per tant, això de que es desenvolupi al llarg de la vida de les persones, sabem que l'ambient té un pes molt important amb la intel·ligència de tots nosaltres, no només dels nens amb altes capacitats. Llavors, sota aquest precepte que us acabo d'explicar, amb aquest concepte d'intel·ligència més ample que tenim ara, cada persona té un perfil cognitiu únic, els superdotats i els que no són, amb els nostres punts forts, els nostres punts dèbils, els nostres punts mitjos i inclús deficitaris. Llavors, de manera que hi ha gent que és molt hàbil amb les mates, hi ha gent que és molt hàbil amb la part verbal, hi ha gent que és molt hàbil amb el cos, hi ha gent que és molt hàbil amb la part creativa, o a l'hora de fer connexions entre diferents informacions, o hi ha gent que és molt hàbil relacionant-se amb altres persones, no? Aquí és on entren els altres conceptes d'intel·ligència, que abans només era una i única. Llavors, sota aquest precepte de que tenim diverses intel·ligències i que evoluciona, doncs, parlant de superdotats, no només hi ha superdotats, sinó que també hi ha talents simples, talents complexos, o nens que simplement són precoços. Val? Dit això, per endreçar una miqueta el que acabo d'explicar, a grans trets, les altes capacitats englobarien diferents perfils cognitius, els superdotats els talentosos i els precoços. Los superdotats, el nen superdotat, diguéssim, que té un perfil on tots els recursos cognitius que ell té presenten un nivell elevat, tots. Vale? Diguéssim que és un nen eficaç en qualsevol àmbit o tasca, que té estratègies complexes per resoldre problemes complexos que els altres no podrien fer amb un únic recurs. Posen en marxa molts més procediments. I llavors hi ha el nen amb talent, que us deia, que en certa manera és el concepte oposat. No? És aquell nen que mostra una elevada aptitud en un àmbit, o en un tipus d'informació. Podria ser el verbal o el matemàtic o en un tipus de processament. Val? Amb la resta d'àmbits o de formes de processament poden ser nens que tenen uns nivells discrets, normals o fins i tot deficitaris. Llavors, quan el talentós destaca una sola àrea, parlem del talent simple. Per exemple, doncs un nen que és molt, molt, molt creatiu. O, jo què sé, un talentós amb l'esport, per exemple, no? Un Messi. O un amb la música. Val? I llavors, quan el nen destaca en més d'una àrea, parlem dels talents complexos. I aquí m'agradaria fer una especial atenció al talent acadèmic, que seria un exemple de talent complex. Val? Són nens que es defensen molt bé a l'àrea verbal, amb la lògica, amb la gestió de la memòria. I llavors, amb aquell concepte d'intel·ligència única que teníem abans, costava molt de distingir-los dels superdotats. Perquè són nens que, clar, com que només se mesurava el seu coeficient intel·lectual amb un test d'intel·ligència, te podia puntuar igual que un superdotat. Però, en canvi, hi havia altres àrees que no les tenia tan per sobre com pot ser, per exemple, la creativa o la d'habilitats socials.
Aquestes són intel·ligències, perdona, que abans no es valoraven, no?
Exacte, no es valoraven. Llavors, un talent acadèmic és un talent complex que se pot confondre amb el superdotat, que ens passa molt a l'escola, això. Perquè, clar, l'escola que veiem dins del concepte d'escola o d'organització d'escola clàssica, no? Fins ara, que s'estan fent molts esforços per canviar metodologies i tal. Clar, els mestres, segons la nostra experiència, el que han viscut naltros, que veiem, el primer que veiem en un nen, com aprèn, no? I veiem com se desenvolupa a nivell verbal i matemàtic, no? Doncs, pues, bueno, clar, veiem molt els talents aquests, els acadèmics, però en canvi un superdotat, a lo millor no et fa un test d'intel·ligència tan bo, però té moltíssim més potencial que un talent acadèmic, per exemple. I llavors hi ha la precocitat, que la precocitat no és un fenomen intel·lectual com és el cas del talent o de la superdotació, sinó que és un fet evolutiu. Per tant, implica que els nens i nenes que tenen un ritme de desenvolupament molt més ràpid, però que al final arriben a nivells de desenvolupament, o sigui, no arriben a nivells de desenvolupament superiors com el talentós o el superdotat, sinó que és un fenomen evolutiu. Són nens que són molt precoços, que durant un temps sí que tenen un processament de la informació o que, bueno, que van avançats respecte al seu grup d'edat, però que llavors arriba un moment en què s'estabilitzen. O sigui, no, diguéssim que no és un fenomen cognitiu, és un fenomen evolutiu, el de la precocitat.
I podria ser, Montse, ara que dius això, que aquests nens o nenes que en dius precoços es veuen més, potser l'etapa infantil, en canvi a superdotacions ja se dona més quan arribem a primària o inclús secundària, o no?
Bueno, jo crec que per igual. Jo crec que el que més aviat passa és que un precoç el confonem amb un superdotat o amb un talentós. Això sí que passa. Perquè normalment un nen superdotat o un talent, també quan són petits ja ho veus. El tema és que, clar, la precocitat, dius, oi, que fort que va, no? Aprèn molt ràpid, tal i qual, i llavors arriba un moment, bum. I llavors, a vegades també són nens, que això no vol dir que no acabi sent aquest nen un talent, o el que sigui, però no, i també moltes vegades te venen nens molt, molt, molt estimulats des de casa, llavors ells agafen, i bueno, entre que són una mica precoços i l'estimulació que han rebut de casa, pues, fan aquesta combinació. Però que no és un fenomen cognitiu, diguéssim que és evolutiu. Llavors, clar, s'ha d'anar molt al tant amb aquests nens i les expectatives que hi posem. Sobretot per part dels pares, bueno, i també dels mestres, no?
I llavors, amb un aspecte com aquest, que és com molt complex i a part hi ha un ventall, com acabes de dir, no? Molt ampli.
Molt ampli, molt.
La societat ens construïm, no? Mites, estereotips, tòpics, no?
Sí.
Quins són aquests els més, els que potser coneixem tots i realment són això, no? Vale. Mites?
Sí, pues, per exemple, algun mite és que, pues, bueno, que aquests nens solen ser de classe mitja o alta, o que a casa tenen uns recursos, pues, diguéssim que estan bé. I no, podem vindre de qualsevol esfera social. És més, com he dit abans, el tema de l'ambient hi té un pes molt important en com se desenvolupen aquests nens. Llavors pot néixer un nen o podria tindre un talent o superdotació o el que sigui, i com que l'ambient no estimula, doncs quedes amb això. I això és, a vegades és el que passa amb determinats grups socials, no? Llavors també a vegades se diu que solen ser molt seriosos o que tenen poc sentit de l'humor. Pues això a lo millor te podria passar amb algun talent, però per exemple un superdotat no té per què, inclús té un sentit de l'humor més avançat pel que li toca de l'edat, o més rebuscat, o més ingeniós, no? Llavors també que un altre tòpic seria que han de ser bons i han de tenir molt bon rendiment escolar, o que han de destacar en totes les àrees. Això amb els talents acadèmics sí que passa, però amb altres nens superdotats no, per exemple. De vegades fins i tot pot tenir un baix rendiment escolar o destacar només amb el que li interessi amb ell. Vale? I també un altre error, sobretot per part dels mestres o bueno, també de les famílies, és pensar que un alumne superdotat ha de treure sempre un 10 amb tot. I no, són nens que s'estan desenvolupant i estan aprenent i no sempre ha de treure un 10 amb tot. També s'equivoquen. Llavors, que acostuma a avorrir-se, pues, sí, però potser no més que un altre nen de la seva edat, no? Yeah. Llavors, què més? Un altre estereotip és que els superdotats són nens que no necessiten ajuda, que no necessiten ajuda perquè, clar, si treuen bones notes, tenen recursos propis, doncs, bueno, aquest cas tampoc no és veritat perquè són nens que tenen més capacitats però que segueixen tenint la necessitat d'algú que els orienti i que els estimuli i que els acompanyi. I un altre error freqüent seria pensar que els nens amb altes capacitats necessiten més. És a dir, que si tu les estàs ensenyant la suma als nens, doncs, que com que és superdotat, pues, amb ell li posem tres pàgines de sumes. I justament això és un error gravíssim, perquè ells aprenen amb un assaig-error, igual ja en tenen prou. Igual amb tres sumes ja en tenen prou. El que hem de fer és aprofundir, enriquir i una mica atendre les seves necessitats d'aprenentatge, però no per repetir això, perquè això justament els avorreix moltíssim quan ja saben fer una cosa, sobretot amb coses així més repetitives. Bueno, una mica no sé si he quedat alguna cosa per dir, però sí, més o menys així tòpics.
Amb totes aquestes variants que has dit,
sí.
Ha de ser també molt difícil, no?, detectar quina tipologia té cada alumne.
Exacte.
I llavors, com us ho feu? Una mica des de l'EAP o des dels professionals, no?
Sí.
Per veure, de dir, pues, aquest nen és d'un tipus o d'un altre.
Sí. Bueno, primer que tot, m'agradaria, igual que vaig dir l'altre dia amb el tema dels trastorns de l'aprenentatge, que nosaltres cada vegada més parlem de necessitats educatives, perquè nosaltres estem a dins de l'escola, l'EAP, treballem per l'escola, i ens agrada parlar de necessitats educatives. Fer un diagnòstic d'altes capacitats molt acurat, com de qualsevol altra cosa, des de l'EAP, és una mica, entre cometes, complicat, perquè, clar, per fer un diagnòstic molt, molt acurat has de passar moltes, moltes proves. Però igualment nosaltres tenim també els nostres screenings i les nostres maneres de treure la informació. I llavors, amb això és com nosaltres després decidim, bueno, us ho explico una mica, aviam.
Sí.
A l'escola tenim eines per detectar les altes capacitats. De fet, tenim una guia, el departament va fer una guia, que la veritat és que està molt bé, perquè el que fa aquesta guia és que et dona screenings de diferents franges d'edats, per exemple, doncs de 3 a 5 anys, de 6 a 8, no? I llavors són screenings que són pel tutor, són per la família, i llavors, a partir de cicle mitjà, sobretot, són també pel nen. Llavors, ja només amb això ja obtenim un munt d'informació. Llavors, també tenim screenings per detectar les intel·ligències múltiples. O sigui, quan un mestre diu, ep, o uns pares diuen, ep, crec que el meu fill pot tenir altres capacitats, o crec que el meu alumne pot tenir, ja només amb els screenings de, diguéssim, de superdotació i després amb els de les intel·ligències múltiples, ja veiem un perfil molt, molt complet de quina és la situació d'aprenentatge d'aquell nen, no? Llavors, també tenim screenings sobre com aprenen. Tot això està publicat, vull dir, està a internet, i de com aprenen aquests nens. I llavors ja, quan passem un screening bastant complet, bastant més complet, per exemple, que el de la dislèxia, que no sé si són 30 o 40 ítems, són molts ítems, i llavors d'aquí, segons unes puntuacions, a nosaltres ens surten unes gràfiques, i en funció de com surten aquestes gràfiques, tirem per un tipus de valoració o un altre tipus de valoració. Normalment solen sortir que sí, perquè aviam, els pares veuen com són els seus fills i amb què són més hàbils i tal. També ens ha passat alguna vegada que no, eh? Perquè ells tampoc tenen el grup de referència com té el mestre,
clar,
no?
Clar,
i potser ells, clar, lo veuen molt avançat amb alguna cosa i realment el mestre, llavors, quan lo té dins el seu grup classe, doncs no ho veu tant. Però això no vol dir que no els diguem de fer cas, perquè, vull dir, si veuen alguna cosa, doncs s'ha de veure. I llavors, el que fem és això, fem l'avaluació psicopedagògica, si veiem que l'screening surt en positiu, llavors el que fem normalment és passar una prova cognitiva i llavors també passem proves de creativitat si pensem que té més aquests punts de sobretot dotació, el que sigui. I si veiem que és un talent, perquè ja és que amb l'screening ja es veu molt, eh? Si és un talent, ja passem una prova de cognitiva per acabar de d'allonses, parlem amb els mestres sobre la part més de creativa i tot això, i els talents se veuen molt amb aquests screenings, sí. I, bueno, tirem cap a una banda o cap a l'altra en funció de com surten.
Per exemple, abans d'haver fet cap prova d'aquestes,
sí,
tenen algun comportament que d'alguna manera pots detectar, a part de que puguin treure doncs bones notes o que veus que...
Sí.
Però hi ha alguns trets que dius, aquest nen té tota la pinta de tenir altes capacitats, no sé.
Sí.
Si hi ha alguns trets determinats que...
Sí, per exemple, que no té per què, perquè els trets que us diré ara són com a molt genèrics, però així en general són nens que són precoços amb les primeres etapes de desenvolupament. Pues caminen abans, diuen les primeres paraules abans, roden sobre ells mateixos abans, però clar, tot això passa quan estan amb la família, nosaltres no ho veiem.
Mm-hmm.
I la família, si no té referent, igual tampoc no ho veu, no? Llavors, d'entrada tenen un desenvolupament més avançat. Són nens que tenen molt interès per l'aprenentatge ja des de petits. Llavors pot ser que per l'experiència que pugui tindre ell, frustracions, el que sigui, després se desmotivi, després ja no tingui tant interès. Però d'entrada, quan són petitets, tenen molt interès per l'aprenentatge. I l'assoleixen amb molta facilitat. Són nens també que fan connexions entre aprenentatges inusuals, no? Que potser a un nen li expliques una cosa per una banda i llavors un altre dia li expliques una altra que està connectada
i no,
aquests nens ho connecten de seguida. Volen aprofundir també amb les coses que se'ls expliquen i per què i tal, i això, tal. I els dones una resposta i llavors ells continuen, no? Com que no se sacien. Mm-hmm. Llavors també és, bueno, que està, pot passar a molts nens, no? Que són nens molt sensibles, que són molt empàtics. Això els superdotats, un talent acadèmic, per exemple, no té per què ser empàtic i molt sensible. Són molt sensibles, poden arribar a ser molt crítics amb ells mateixos. Llavors també tenen un interès precoç abans d'hora per qüestions morals o socials. Per exemple, coses doncs, de contaminació, la violència, coses del medi ambient, val? Desigualtats socials, cosetes així. Llavors també tenen un major poder de raonament i manipulació. Raonen molt ràpid, treuen arguments de davall de les pedres i a vegades amb això cal vigilar una mica perquè poden ser una miqueta manipuladors. Perquè, clar, tenen molts recursos en aquest sentit. Llavors també són nens que són molt autònoms, i és important que no els hi organitzem sempre la vida. I també són nens molt perfeccionistes. No els hi agrada equivocar-se. Sempre tenen aquell caràcter així com analític, no? Quan aprenen les coses i llavors quan s'equivoquen, doncs els hi costa una miqueta. Són perfeccionistes.
I amb les altres capacitats, Montse, hi ha component genètic o no?
Sí, sempre hi ha un component genètic. Hi ha la part biològica, sí, però la part de l'ambient també té... Sí, normalment, aviam, quan veiem un nen amb altres capacitats, el mateix que us deia amb la dislexia l'altre dia, és, bueno, qui ho és, el pare o la mare?
Vale.
No, perquè te comença el pare, sí, és que a mi em passava el mateix quan era petit, és que tal, és que qual... Sí, i pares que han fet fracàs escolar, que van fer fracàs escolar al seu moment i que ara bueno, s'han adonat que els nens pues, són altes capacitats i probablement la seva desmotivació i tot el motiu pel qual van fer fracàs escolar doncs, va ser una desmotivació doncs, perquè en aquell moment s'anava tot sempre pel mateix camí.
Sí, sí.
I llavors aquests nens o nenes que, bueno, que ens podem trobar a l'escola, em sembla que has dit al principi entre 4 i 6%, com els podem ajudar? Com els podem donar-li una bona atenció?
Sí, pues a veure, sempre, bueno, nosaltres ara, bueno, el Departament d'Educació està fent molts esforços per canviar les coses, per posar metodologies noves, no? Per poder atendre tota la diversitat que hi ha a les aules, perquè no només tenim superdotats, talents, dislèxies, TDAHs, nens amb càrregues familiars, bueno, problemes familiars, problemes socials, no? Llavors, pues, el departament últimament està posant molts esforços en que això canviï. Llavors, clar, nosaltres som molt defensors de les metodologies universals, que són metodologies que puguin arribar a tots els nens, no? Que siguin prou flexibles perquè tots hi puguin tindre un lloc. I llavors, si hem de sortir d'aquestes universals i n'hem de fer d'addicionals o de més intensives, llavors les anem a buscar. Però d'entrada, diguéssim que primer de tot, crear a l'aula una atmosfera de comprensió i de respecte per a tots, acceptar les diferències. Llavors, també utilitzar una metodologia flexible i oberta, per exemple, doncs, l'aprenentatge per descobriment, que això ho feu molt a les ERs, els aprenentatges cooperatius, per projectes, també. Tot això també afavoreix molt poder atendre aquests nens i d'altres. Llavors, també organitzar espais i el temps de manera flexible, de manera que els alumnes puguin treballar a diferents ritmes. Aquí podrien cabre, per exemple, les programacions multinivell, que també a la rural, com que al tindre diferents cursos, ho fan, ja sí o sí. Llavors, pues, a l'hora de fer una programació en una escola més gran, pues, que el mestre, quan programi, pugui tindre pues, un primer nivell, un segon nivell i un tercer nivell, no? On tots els nens s'hi puguin sentir còmodes. Perquè, bueno, és que són tots diferents. Llavors, pues, clar, el nen superdotat se sentiria, a lo millor, més còmode amb el primer nivell que amb un igual per tots. Igual que el nen, doncs, que té dificultats per aprendre o aprèn més a poc, se sentirà més a gust al tercer nivell que no al segon. I el mateix amb l'avaluació. Llavors, també facilita molt l'autonomia a l'aprenentatge, que, bueno, soc molt redundant, però és que a la rural això se pot fer molt. I llavors, pues, clar, pues, donar suport a les iniciatives o projectes que surtin de manera espontània dels nens, possibilitar-los també l'accés a la informació pues, diversa, diferents materials, diferents fonts, perquè puguin aprofunditzar fins on ells vulguin, potenciar el pensament divergent i independent, no? Animar-los a buscar diferents solucions a un mateix problema, demanar-los que pensin en maneres inusuals per resoldre diferents conflictes, bueno, sobretot concedir-los el dret a equivocar-se, que no passa res, això ho hem de treballar molt amb aquests nens. I, aviam, així, no sé si em deixo alguna cosa més. I, bueno, i tenir en compte sobretot això, que encara que tinguin les altes capacitats, necessiten que se'ls ajudi, que se'ls ensenyi, que se'ls motivi cap al treball. I llavors, a banda d'aquestes mesures universals, diguéssim, que podrien anar bé per tot el grup classe, llavors també hi ha unes mesures que són una miqueta més per ells, diguéssim, no? Que serien les ampliacions curriculars, no? Per exemple, que consisteix en afegir continguts al currículum ordinari i ampliar l'estructura de temes i continguts amb més informació. Per exemple, si s'estan treballant els tipus de volcans, doncs una bona ampliació seria que aquests nens haguessin de buscar quins volcans hi ha als diversos continents, classificar-los segons el tipus, situar-los en un mapa. I llavors amb aquesta tasca l'alumne ja amplia l'objectiu central, però no mos hem apartat del contingut fonamental, no? Que serien els volcans. Però ell ja ha satisfet les seves ganes d'aprendre, no? Llavors una altra també que es pot fer amb aquests nens és l'enriquiment aleatori, que no deixa de ser una ampliació, però així com amb l'ampliació no ens movem del currículum, aquí sí que sortim del currículum, i si pot estar una mica vinculat, millor. Llavors l'enriquiment aleatori se sol fer molt en projectes, no? Que li preguntem al nen doncs, què és el que li agradaria aprendre o què és el que li agradaria aprofundir, i llavors pues, se fa un projecte. La cosa bona que té és que, bueno, aquí pues, el nen pot treballar autònomament, tal, però, clar, si no té molt seguiment del mestre, doncs a lo millor pot tindre un aprofitament baix, això. O sigui, sí que és una feina que ha de fer el nen sol i que està molt bé, però que necessita molt de la supervisió del profe, que, d'altra banda, no ha de programar a la classe, perquè això és una cosa totalment a banda, ho fan paral·lel als companys, però que necessita molt de la supervisió del profe.
Clar, no? En el cas primer que has dit, no? Com que la idea és seguir treballant sobre el mateix tema, no? Com has dit, els volcans, sí. Clar, el context d'aula, no? Ja és els volcans, per entendre'ns, no? I per tant, els suports visuals que puguin haver o els continguts que es treballin,
Exacte. Encara que ell ampliï, no, el context és aquest.
Clar,
en canvi,
exacte.
Si fa l'altre...
Sí.
Està potser més sol, no? Encara que el mestre estigui...
Exacte. Jo no. crec que s'han d'anar combinant.
Combinant.
I llavors hi ha els agrupaments, que els agrupaments consisteix, bueno, ja ho diu la paraula, en ajuntar alumnes de característiques o interessos similars i que treballin junts. Llavors, bueno, això, si es fa amb la mesura justa, pues està molt bé i pot ser molt, molt enriquidor. Si es fa sempre, doncs pot ser una mesura molt segregadora, no?
Clar.
Perquè al final doncs, tots s'han de relacionar entre tots i han de veure que tots són diferents i que existeixen, bueno, diferències. A l'hora d'aprendre ens hem d'entendre tots, no? Llavors, els agrupaments, doncs, també com a coses puntuals. I penso que ha de ser una combinació d'aquestes, de les mesures universals, que jo crec que hi ha amb la programació d'aula, si tu la tens a diferents nivells i llavors ho complementes una mica amb aquestes mesures més addicionals, més fora, diguéssim, de la programació d'aula, que pots atendre amb aquests nens perfectament. I llavors ja, ui, que me la deixava, l'acceleració. L'acceleració és quan passem un alumne de curs, això també és una mesura. Mm. O sigui, un alumne que el tenim a segon de primària, doncs quan acaba el juny segon de primària, llavors al setembre quan comença quart. O quan un alumne el tenim a primer d'ESO, acaba el juny i comença al setembre, tercer d'ESO. Llavors, bueno, això també s'ha d'anar una mica al tanto, perquè hi ha vegades que les famílies se posen molt farruques amb l'avançament, i clar, i si són talents acadèmics, per exemple, pues, pot ser una bona opció a vegades. Però són nens molt disincrònics i llavors, pues, clar, a vegades no estan... molt compensats amb tot, no? I a vegades potser cal esperar que estiguin més equilibrats, no? Per poder valorar si fem l'avançament o no, que no pas avançar-la així a la babalà,
clar,
no?
Clar.
Vull dir, s'ha d'explicar molt bé això a les famílies i als profes. I clar, i sobretot al nen, veure què és el millor per ell sempre. Nosaltres crec que n'han fet dos d'avançaments, amb, no sé si fa 12 o 15 anys que estem aquí, només n'han fet dos. Vull dir que, home, sí que és veritat que són pocs.
A nivell de secundària o de primària?
De primària. Només han fet dos avançaments.
I l'avançament és sempre de tot el curs o pot ser d'una àrea concreta?
Normalment fem de tot el curs, perquè això s'ha de comunicar a serveis territorials.
Clar. I això està permès?
Sí, sí, està permès. Sí, sí que està permès.
I nosaltres, jo, per exemple, quan estava a primer, que
sí,
estava amb tu,
sí,
hi havia dos alumnes que a nivell de llenguatge anaven molt bé. Clar, ell... A primer, doncs, encara estaven perfeccionant tot el tema lectura-escriptura.
Sí.
Ells s'avorrien.
Clar.
I llavors, a l'hora de llengua, anaven a la classe de segon.
Clar, això és ideal quan tota l'escola està fent mates a la mateixa hora o tota l'escola està fent llengua a la mateixa hora.
Clar.
Llavors, clar, això està molt bé. O a les rurals, per exemple, que clar, tenen grups multinivell i a lo millor està un que està fent tercer, pues els de tercer fan una cosa i ells s'enganxen als de quart i no cal dir a serveis territorials ni a ningú. Vull dir,
clar,
simplement...
perquè són coses puntuals i de la mateixa motivació t'ho permet.
Clar, la mateixa manera com està muntat a les escoles aquestes més petitones que estan barrejats d'edats, doncs clar, això va de cine, sí.
Sí, sí.
Però clar, són com a acceleracions parcials, que estan molt bé, això que has dit, Dolors, però clar, si no, es perden una altra cosa, no? Si...
Clar, ha de coincidir que faci la
mateixa
àrea.
Exacte.
Com que era a nivell de cicle, doncs
clar,
ja estàvem coordinades
molt bé
les mestres de cicle i fèiem els mateixos horaris,
molt bé,
les àrees
clar,
a la mateixa hora.
Si fos així, perfecte, i tant. Sí, 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 sí.
Perquè veies que almenys s'estimulaven, és que
clar,
si no s'avorrien, com
clar,
una nostra.
Sí, sí, doncs pues també, sí, sí, una bona mesura, clar, sí.
I després el dels racons també
sí,
a mi m'anava molt bé.
Sí, els racons d'enriquiment també.
D'aquests que tiren, els posaves, feien els racons i dins el mateix racó hi havia diferents nivells d'exercicis i d'activitats a fer. I llavors cada un...
Sí, de fet, nosaltres ho diem també. A vegades els profes que estan angoixats, doncs, bueno, doncs, si no vols programar o no et va bé, o el que sigui, o no sé, una programació multinivell, pues fes un racó d'ampliació i que vegi qui vulgui quan acabi.
Clar.
El que té altres capacitats i el que no també. Vull dir, si un
és
acaba una tasca...
És eines perquè
exacte,
puguin ells.
I llavors que ells puguin escollir, jo que sé, que hi hagi un racó de jocs de lògica, per exemple, o de... No sé, o coses pues, més de tipus verbal o... Que els racons també són una bona opció,
a
i tant.
A mi em funciona...
Sí, bueno, nosaltres també
jo ho disfrutava, amb el tema dels
clar,
racons.
Clar, i a més, tu també com a mestre estàs tranquil, que tots estan treballant, que tots estan aprofitant i estan fent...
No, a més, ells mateixos es posaven al control, hi havia una taula i hi havia els noms i, sí. i els diferents exercicis, i ells es marcaven el que feien. Vull dir que també a l'hora de donar una autonomia sí. amb el treball...
Sí, sí, els racons també van molt bé.
Va funcionar molt bé.
Sí, sí.
I tu quins consells donaries a les famílies amb fills amb altes capacitats?
Val. Bueno, lo primer consell que donaria a totes les famílies, no només als que tenen altes capacitats, és que s'han de donar oportunitats als nostres fills perquè interactuïn amb diferents estímuls. Per lo que dèiem de les intel·ligències múltiples, tots no? hem de poder tindre èxit amb alguna cosa, no? amb estímuls visuals, verbals, i llavors, pues, bueno, veure quines fortaleses té cada nen, tant amb els d'altes capacitats com els que no ho són. I llavors també, per veure amb què són bons, no? I llavors, i amb què no, i amb què quines febleses tenen. Mm-hmm. Llavors, quan una família rep el diagnòstic, s'ha d'explicar molt bé la família quin perfil tenen i vigilar amb les expectatives. Que et diguin altes capacitats, la paraula altes capacitats no vol dir igual a Einstein o igual a segur que treballarà a la NASA o igual que... No, és una personeta igual que s'ha de desenvolupar i s'ha d'explicar molt bé això a les famílies. Que hi ha de tot, eh? Vull dir, hi ha famílies que no volen ni que ho sàpigui ningú i llavors també els hi creen una crisi interna al nen, pobre, perquè ell veu que és diferent i a casa estan dient no, que és igual que els altres, no? I llavors hi ha famílies que no, que reforcen, bueno, que és molt antipedagògic, no? També, que no, que tu ets més intel·ligent que els altres, llavors els nens, pobrets, pues, agafen conductes pues, així com de supèrbia, no? Uh-huh. O de prepotència. Llavors s'ha de... Bueno, ara m'he anat una mica. S'ha de ser realista en quins punts forts té el nen, quines febleses té, i llavors vigilar amb les expectatives i la pressió que li posem al damunt. Perquè pues, no deixen de ser nens que s'estan desenvolupant i que tenen necessitats també, vull dir, no ni... Mm-hmm. No?
Expectatives vers el nen i que es pot fer un mateix, no? De pensar exacte. Que pot exacte. Arribar i al final, doncs, si no hi arriba, la frustració que això pot causar.
Exacte, mm-hmm. exacte. Vull dir, l'important és que el nen acabi fent el que li satisfaci amb ell. Eh? No, mm-hmm. no, hem de vigilar molt amb les expectatives. Segurament per desconeixement. És com, bueno, el que deia dels el que parlàvem abans dels estereotips, a vegades quan desconeixem, no? Quan te diuen superdotat, altes capacitats, tu automàticament t'imagines un que és bo amb tot. Mm-hmm. I no té per què. No, no té per què. Mm-hmm. Perquè, per exemple, no sé, el que us deia, un talent acadèmic pot tindre un coeficient intel·lectual altíssim i llavors amb les habilitats socials, pues, pues, que siguin molt deficitàries. A més, són nens molt lògics, són nens una mica rígids, no?, aquests. I a vegades costa una miqueta el tema de les habilitats socials. Pues, bueno, hem d'explicar quin és el perfil, més que posar etiquetes i dir, mira, el seu fill passa això, té aquests punts forts, té aquests punts febles, s'ha de treballar això o s'ha de treballar allò altre, no? Però vigilar una mica les expectatives pobres per no posar-los pressions innecessàries, que no deixen de ser nens. Llavors, el nen ho ha de saber? Sí que ho ha de saber, però més que posar-li l'etiqueta, ell ja ho sap que és diferent. Més que posar-li l'etiqueta, dir, mira, a tu ets així perquè t'agrada molt aprendre, ho entens les coses una mica més ràpidament, no? I el que dèiem, no amagar-los-hi tampoc. Vull dir, ells ja ho veuen, és que més clar, a més ja ho veuen per, que són diferents. Llavors, una miqueta, pues, treballeu per aquí. Llavors, també passar temps amb ells, amb les seves activitats doncs, que li agradin. No sobrecarregar l'agenda del nen amb massa activitats extraescolars dedicades a la seva estimulació intel·lectual o creativa, perquè les fases de socialització espontànies amb els seus iguals també són molt importants. Llavors, pues, això també vigilar una miqueta. I llavors també preguntar-los de manera sincera als nens sobre quins interessos tenen i no imposar els que nosaltres volem. Que això fan, bueno, també ho podem fer els pares que no tenen fills amb altes capacitats. No, no, has de fer música, bueno, has de parlar amb el teu fill. És que segur que series molt bo, és que tu tens talent, és que tal. Pues, bueno, igual que amb una altra família que no tenen nens amb altes capacitats, s'ha de parlar amb ells i no imposar el nostre. Llavors també no comparar si els fills amb altes capacitats amb altres germans, perquè pot generar dinàmiques familiars doncs, una mica complicades. Eh? Llavors també pues, bueno, educar-los amb l'error, que no passa res, que equivocar-se és la manera d'aprendre per tothom, és la manera natural d'aprendre i que no passa res, educar-los ja des de molt petits. I llavors bueno, buscar ajuda professional si el nen ho necessita. Si el nen no ho necessita, no té per què. Hi ha nens que estan perfectament adaptats i que no passa res, i que se'ls atén i que no passa res. I també mos passa molt a la secundària que no volen saber res, eh? Ni d'adaptacions, ni d'ampliacions, ni d'agrupaments, que no volen saber res. perquè ells volen estar amb el seu grup d'iguals i no volen fer res... Bueno, doncs pues, també s'ha de respectar una mica, no? De dir, doncs, bueno, se'ls s'ha d'anar treballant, se'ls ha d'anar intentar entrant, de dir, vinga, va, i si estirem una miqueta més d'aquí, què et sembla? Vale, aquesta àrea no, però aquesta, què et sembla? Que se't dona millor? I, bueno, s'ha d'anar intentant, però tampoc forçar res. I, bueno, no sé, i que tampoc, pues, bueno, el fet de tindre un fill o filla superdotat no cal anar a cap centre especial a que la tinguin ni res, que és un nen i ja està. I que no ens desesperem a vegades si a l'escola, doncs, doncs pensem que no els atenen, que s'ha d'anar a parlar i s'han d'explicar bé les coses i hem d'entendre bé tot el que està passant, hem d'entendre que el nen està en una classe amb altres nens i que no, a vegades els pares ens fixem, no, és que és molt bo amb això i se pot tindre una atenció individualitzada però i se'l pot atendre però sense deixar de pensar que està en un grup classe. Sí. I llavors s'ha de parlar molt i entendre bé les coses, sobretot per això, que així com el tema, per exemple, dels trastorns d'aprenentatge, la dislèxia, el TDA, està com a més, no sé, la gent coneix més detalls, amb això de les altres capacitats encara queda una mica, trobo jo, que és com altres capacitats, és igual a superdotat, segur, és segur bo en totes les àrees, segur que ha de treure un 10 amb tot, que també hi ha mestres que diuen, no, però si m'ha tret un 6 de... No, vull dir, no té per què treure un 10 amb tot aquest nen. I amb les famílies igual, vull dir, tots en general penso que estem una mica... Que encara queda una miqueta amb el tema de fer difusió de lo que són les altres capacitats.
Bé, molt bé, Montse. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Penso que ens ho has explicat superbé. Ha sigut un plaer. I
gràcies
la veritat és que tota la informació i els consells que has donat val la pena i penso que pot ajudar en persones que es trobin això, no? Amb fills amb altres capacitats o inclús mestres i professors.
I tant.
Que tinguin alumnes.
Molt bé.
I
gràcies a
la veritat és que a mi m'ha omplert de joia perquè, clar, m'has ensenyat un munt de coses. Quan jo et vaig ensenyar el que era el bàsic i ara tu m'estàs ensenyant aquí, la veritat és que això a mi m'agrada molt.
Gràcies, Dolors.
Ja vaig estar treballant un temps amb tu
sí,
i per a mi
sí,
va ser un goig, eh?
Per mi també, Dolors. I tant.
Doncs bé, fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donarem pas al planeta i recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Bo, 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 bo,